Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Molt bon dia a tothom, molt bon dia a Catalunya, molt bon dia a Andorra d'aquest dijous 27 de juny del 2019, dia de la Mare de Déu del Perpetu Socors. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Estàvem avisats. Les altes temperatures que ens està deixant aquesta onada de calor i els vents que arriben no ajuden a combatre el foc de la Ribera d'Ebre, un foc que continua actiu. I 350 efectius dels bombers han treballat durant tota la nit per intentar controlar-ho. El conseller d'Interior, Miquel Buch, que a última hora de la tarda de dimecres s'ha reunit amb els comandaments dels bombers al centre de control de Vinebre, es mostrava ahir pessimista de cara a poder controlar les flames en qüestió d'hores. Hem de prendre consciència. L'estiu només ha fet que començar. Per tant, alerta. Un dia en què la onada de calor avui batrà rècords de temperatura.
A Primera Hora, amb Mercè Raga.
Avui el primer pensament del dia ens el porta Carme Borbonés, expresidenta de Càritas Catalunya.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors, no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens esvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou amb una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir-hi el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg, fet en el mar de l'amor, ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Aquest dijous, gràcies Carme Borbonés per aquesta primera reflexió del dia, per cert, i aquest dijous parlarem justament d'aquest incendi a Ribera d'Ebre que és lluny d'estar sota control i ja ha cremat més de 3.600 hectàrees. Amb la llum del dia, a hores d'ara, els efectius aeris poden tornar a treballar. També parlarem de l'avís dels Estats Units a Espanya sobre l'aprovació de la taxa Google. Ens en donarà més detalls Benja Anglès. Ell és expert en dret financer i tributari de la UOC. Un dia en el que també volem parlar de l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill sobre educació, just el dia en què ja sabem les esperadíssimes notes de la selectivitat. L'estudi aposta per unes proves competencials i revisar les proves de l'ESO i primària. No us podeu perdre, en parlarem amb Jordi Riera, que és director d'aquest anuari. És dijous i, per tant, en aquest estudi també tindrem a Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, per portar-nos les darreres novetats del setmanari i tot plegat, com sempre, amb l'actualitat més destacada, amb bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa. Entre ells, Toni Huguet a les vies de so, David García a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical i a la redacció, Berta Sacanell. Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Preparada, Berta?
Preparada.
Vinga, comencem.
We'll be right back.
Vinga, doncs comencem amb l'estat d'aquest incendi de la Ribera d'Ebre que continua actiu i ha cremat gairebé 4.000 hectàrees. Berta.
Crema totalment desbocat. Ara per ara el foc afecta tres comarques, la Ribera d'Ebre, el Segrià i les Garrigues. Els bombers han treballat durant tota la nit i ara per ara segueixen sense descans per poder arribar a controlar aquest foc. L'incendi va començar a Torre Espanyol i tot apunta que el foc es va originar en un femer en mal estat per l'acumulació irregular de fems i gallinassa seca, la qual s'hauria autoincendiat. Les altes temperatures i el vent que bufaven força han fet que el foc es propagués amb gran rapidesa. Hi ha una trentena de veïns desallotjats. No hi ha víctimes, però sí pèrdues materials, granges incendiades amb animals.
Doncs Berta, justament sobre aquest tema en parlarem d'aquí res. D'aquí uns minuts amb l'alcalde de Torre de l'Espanyol, Joan Junca, que ens en donarà l'última hora. Però en tot plegat, ara per ara, Berta, els bombers treballen sense descans i si estan sumant efectius aeris, la previsió del temps avui no és massa esperançadora, tot i que el vent no bufa amb tanta força, les altes temperatures no ho posaran gens fàcil. A tot això, canviem de qüestió radicalment perquè hem de parlar dels nou presos polítics que ja han passat la primera nit en presons catalanes.
Sí, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Raül Romeva, Oriol Junqueras i Josep Rull finalment van arribar ahir a la presó de Lledoners després d'un viatge de 3 dies. Jordi Turull ha fet públiques les vivències d'aquest trasllat en un testimoni colpidor, explicant que juntament amb Jordi Cuixart van haver de dormir en una cel·la inundada per culpa d'una dutxa espatllada i que els passaven a menjar per una porteta.
Doncs déu-n'hi-do, Josep Borrell no serà eurodiputat finalment i segueix de ministre per la incertesa de la investidura de Pedro Sánchez.
El cap de la diplomàcia espanyola renuncia a l'acte d'eurodiputat, però es mantindrà com a ministre del govern espanyol en funcions. Segons ha dit Borrell, ho fa perquè tant Pedro Sánchez com ell consideren que el càrrec no pot quedar vacant durant un temps indefinit.
Hem de dir també, avui també és notícia, que Open Arms desafia els governs europeus i reprèn els rescats al mar Mediterrani.
Així ho ha anunciat el fundador de l'ONG, Òscar Camps, que a través del seu compte de Twitter ha confessat sentir-se dolgut en veure la imatge d'un pare i una filla ofegats quan intentaven entrar als Estats Units. Amb aquesta decisió, el vaixell d'Open Arms, que es trobava al port de Nàpols, reprendrà els rescats després de 6 mesos bloquejat, convertint-se en l'única nau de salvament al Mediterrani central.
I avui també us hem d'explicar que el papa Francesc ha felicitat Càritas Diocesana de Barcelona pels seus 75 anys que se celebren durant tot aquest 2019.
La notícia es va fer pública ahir amb un breu missatge difós a través de YouTube. Va ser al final d'una recent general i davant d'una delegació d'aquesta entitat diocesana. En una breu trobada posterior a l'Audiència General dels dimecres, el papa es va dirigir als membres de la institució desplaçats a la plaça de Sant Pere i els va animar a seguir treballant a favor dels més necessitats. Sentim la breu felicitació al pontífex.
Càritas Barcelona, le agradezco todo lo que hace. Sigan trabajando, no se cansen. Cada vez que hacen una obra de caridad, encuentran a Jesús.
Durant aquests 75 anys, Càritas Diocesana de Barcelona ha atès 1,5 milions de persones. A més, cal destacar el camí recorregut amb Càritas Diocesana de Sant Feliu i Terrassa durant els primers 70 anys de vida. Càritas Diocesana de Barcelona va ser la primera Càritas de Catalunya i del conjunt d'Espanya.
Doncs vinga, després de fer aquest repàs de l'actualitat, el que fem és el que toca ara mateix, que és aquest repàs de les portades. Comencem amb el periòdico. Destaquem aquesta primera pàgina. El Parlament tomba el decret del lloguer. I també, com és lògic i obvi, doncs, en totes les portades es destaca aquesta fotografia de Vinebre que crema. Així ho titula el periòdico. El primer incendi de l'estiu, el més virulent des del 2012, que calcina milers d'hectàrees. A la portada de La Vanguardia, destaquem Sánchez pressiona Iglesias amb l'escenari d'eleccions i també la mort d'un immigrant i la seva filla commociona als Estats Units. És aquesta fotografia que arriba des de Mèxic. Una fotografia doncs, que també ha alertat, diguéssim, l'actitud d'Òscar Camps, d'Open Arms, com us explicava en l'informatiu, en què ha volgut doncs, llançar-se al mar d'aquesta manera després de veure aquesta impactant fotografia. Hem de dir també que La Vanguardia destaca alerta dels Mossos per l'augment de salts a les recepcions d'hotels. Les últimes setmanes s'han repetit els atracaments a Barcelona d'individus armats que arriben i fugen amb motocicleta. Pel que fa al Punt Avui, es destaca en la seva portada Diada per la Unitat, reivindicació. L'Assemblea Nacional Catalana concep l'11 de setembre com una crida a la unitat estratègica de l'independentisme. També es destaca en la portada d'aquest diari incendi descontrolat a la Ribera d'Ebre. Per acabar aquest repàs de portades, us destaquem avui i us portem la portada del diari Ara, que diu 4 universitats catalanes als nous supercampus europeus, i destaquen que dos companys d'un institut públic de Cervera, de la Segarra, treuen les millors notes de la selectivitat. I també en portada d'aquest diari Ara, els presos ja esperen la sentència a Catalunya. Els presos polítics acusats pel procés van arribar ahir als centres penitenciaris catalans després de 4 mesos en presons de Madrid per assistir a les sessions del judici. A la fotografia que destaca el diari Ara veiem una Dolors Bassa saludant des d'un cotxe dels Mossos. I gairebé 11 minuts, obrim àrea de servei. Avui més que mai, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i els dies que ens porta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, endavant, bon dia.
Hola, Mercè, bon dia. La calor avui serà més intensa que la d'ahir. Avui parlem en general de màximes entre els 35 i els 40 graus arreu de Catalunya. A la costa, una mica més frenades. Aquí arribaran els 32 a 34 graus. Amb alguns punts, però, de les comarques de l'interior podrien arribar a sobrepassar puntualment els 40 graus. D'altra manera, demà encara farà més calor i aquestes temperatures es veuran incrementades entre 1 i 2 graus més respecte a les d'avui. Serà ja de cara al cap de setmana quan la calor fluixarà una mica, però continuarà fent molta, molta calor. Pel que fa a l'estat del cel, lluirà el sol durant tota la jornada, pràcticament sense núvols, algun de mitja tarda cap a l'àrea del Pirineu. I les condicions meteorològiques a les comarques del sud i de ponent de Catalunya, on hi ha l'important incendi de la Torre de l'Espanyol, doncs en aquest sector de Catalunya aquest matí temperatures una mica més frenades, que les deia el vent és més fluix, i això, per tant, afavorirà les possibilitats, o si més no, les tasques per poder extingir l'important incendi que de moment ha cremat força hectàrees. D'altra manera, cal dir que en aquesta zona de Catalunya, cap al centre del dia, les temperatures poden arribar a enfilar-se ben bé fins als 40 graus. Això també caldrà tenir-ho en compte.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Miralles. Molta gent que surt cap a aquesta hora, cap a la feina. Per tant, important saber quina és la situació de la xarxa viària del país. Des del RAC ens informa Bernat Martínez. Bon dia.
Bon dia. L'incendi forestal de la Ribera d'Ebre encara ha deixat tallades 5 carreteres de la zona, a destacar la C-12 entre Maials i Flix. Pel que fa a la circulació, la Corona de Barcelona s'observen retencions a la C-58 entre Sant Quirze i Badia del Vallès, sentit sud, i a Ripollet en sentit nord, a la P-7 a Papiol en sentit Martorell i a Barberà en el sentit nord, i retencions també a l'autovia 2 des de Pallejà fins a Cornellà, sentit Barcelona. Més dificultats a aquesta hora al matí als accessos sud de la ciutat, a la D-23 en els dos sentits, i d'entrada a la capital pel Baix Llobregat, a la C-31 i la C-32. També s'observen retencions al Vallès Oriental, sobretot a la C-17 i a la C-59 en els punts habituals, i per acabar, llargues aturades, com és habitual, les dues rondes que afecten els dos sentits de la marxa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. Bon dia. Vinga, també important saber si hi ha qualsevol incidència en la xarxa del transport públic des de Transmet Rosa Avis. Bon dia.
Bon dia, atenció. En aquests moments hem d'advertir als usuaris de metro que per causes tècniques la línia 5, la línia blava, circula entre Cornellà Centre i la Sagrera d'una banda i entre Maragall i Vall d'Hebron de l'altra. Ha habilitat, però, un servei especial de busos per desplaçar-se per la zona sense servei de metro, és a dir, la Sagrera-Maragall. D'altra banda, per avaria d'un tramvia, les línies TUT2 i T3 del tramvai circulen en freqüències de pas alterades. En retards, la resta de transports públics circula, però amb normalitat, a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons indiquen els diferents operadors, i finalment informar que per nivells moderats de partícules en suspensió i la previsió meteorològica es manté activat l'avís d'episodi ambiental de contaminació. Més informació a aidenet.gencat.cat. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora. A Ràdio Estel.
Minuts. Aquest dimarts s'ha presentat l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill, Reptes de l'Educació a Catalunya, que reclama, entre altres coses, transformar exàmens que es basen en la memòria i condicionen els estudis, com per exemple l'examen de selectivitat. Per elaborar l'informe s'ha treballat amb més de 100 experts i 17 autors que han redactat les conclusions finals. Són 10 àmbits d'intervenció, clau i estratègics per garantir les bases d'equitat i qualitat del sistema educatiu a Catalunya, a casa nostra. En parlem a aquesta hora amb Jordi Riera. Ell és catedràtic d'Educació de la Universitat Ramon Llull i director de l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill. Què tal? Bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia.
Per estar amb nosaltres. Just el dia en què ja tenim coneixement d'aquestes notes de la selectivitat, no? En què dos companys d'un institut públic de Cervera han tret les millors notes de la selectivitat.
Sí, sí, que aprofitem per felicitar-los, a més, efectivament.
Ens pot parlar de quins són aquests dos eixos crítics de la transformació educativa actual a casa nostra?
Bé, per nosaltres i per tot aquest treball que s'ha fet durant un any i mig, és molt important consolidar un canvi en el plantejament de l'ensenyament-aprenentatge que fa molts anys Catalunya n'és punter i ha anat modificant a tots en les diferents etapes educatives, que és intentar consolidar una mirada de l'aprenentatge sòlida, profunda, basada en competències, en integració de sabers, etc, que està bastant lluny de la mirada de l'aprenentatge que només se situa en el domini conceptual d'acumulació de coneixements, que normalment és fragmentat, que no és tan proper a l'experiència de la vida quotidiana. Per tant, aquest esforç que portem anys fent des de fa, repeteixo, diferents processos de canvis que hi ha hagut a la primària, a la secundària, etc, hem anat fonamentant aquesta mirada de l'aprenentatge competencial, integrador, eficaç per a la vida, basat en l'experiència, etc. Llavors, el que venim a dir és que seria molt interessant que quan el sistema educatiu estableix proves, diguem, de valoració de l'aprenentatge desenvolupat durant una etapa, per exemple, a final de primària o a final de secundària, i especialment, és cert, també en un final com el que representa afrontar la selectivitat, que finalitza ensenyaments postobligatoris, doncs seria molt interessant que aquestes proves justament vagin a detectar el grau d'assoliment d'aquest nou model d'ensenyament-aprenentatge de caràcter competencial. I efectivament creiem que, malgrat la selectivitat, fa el seu servei en el sentit doncs, de racionalitzar l'accés a les universitats, ho fa de manera ordenada, etc. Nosaltres creiem que podríem fer un pas més enllà i que si la selectivitat, diguem, se centrés més en avaluar aquests aprenentatges competencials dels que estic parlant, doncs segurament encara afavoriríem més que tot el sistema vagi consolidant aquest canvi de model que, repeteixo, Catalunya n'és pioner. No? Per tant, nosaltres apostem per una selectivitat que exigeixi aquest altre nivell que nosaltres considerem és un pas molt significatiu de considerar l'aprenentatge competencial per sobre d'un aprenentatge que al final, si té una base només memorística, cuidado que nosaltres no anem, diguem, en contra d'un aprenentatge memorístic, sinó que volem que aquest exercici de la memòria permeti preparar millor per a la vida. Per tant, encara és més exigent que un mer exercici d'un aprenentatge memorístic que, la veritat, si només s'exerceix d'aquesta manera, doncs no assegura una durabilitat d'aquests coneixements que s'han adquirit per superar una prova, no? Doncs aquesta és la mirada dels experts.
Clar, d'alguna manera. Avui estem parlant amb Jordi Riera, ell és catedràtic d'Educació de la Universitat Ramon Llull i director de l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill, que s'ha presentat aquesta setmana. D'alguna manera el que ens està explicant és que a l'actualitat el batxillerat està orientat, no?, a superar aquesta selectivitat.
Clar, una mica tots els indicadors que tenim ens refermarien aquesta tesi, no? Que hi ha molt d'esforç de la bona part del batxillerat, molt bona part del batxillerat, hi ha molt d'esforç per poder afrontar en les millors condicions el tipus de prova que ara representa la selectivitat. De manera que és com si de sobte haguem de deixar de fer allò que estem fent bé com a país i ens hem de concentrar en superar una prova, no? Quan tot un sistema educatiu se centra en una mirada d'aquest tipus, home, estem com patint una certa hipoteca d'un model que, repeteixo, porta molts anys d'intent de consolidació a casa nostra, no? I, efectivament, hipoteca una mica la mirada dels mateixos professors de batxillerat, que estic convençut que són excel·lents professionals, però que, davant de l'angoixa també de les famílies, etc, de superar aquesta prova, doncs condiciona la manera d'enfocar i de plantejar l'ensenyament durant aquesta etapa. Especialment, probablement, entre primer i segon de batxillerat es va produint aquesta derivada i finalment tot el segon de batxillerat és enfocat cap aquí, no?
Sí.
I pensem que, clar, mirin vostès la força que té un acte avaluatiu. I això és el que diem a l'anuari. El professor Carles Monereo, que és l'autor del capítol número 1, perquè hem volgut que fos el primer capítol, no?, la reflexió sobre l'avaluació en termes generals, doncs ens apunta aquesta potència que té l'acte avaluatiu per intentar que des de l'avaluació nosaltres podem aconseguir implementar un determinat model d'aprenentatge. És a dir, l'avaluació acaba condicionant clarament quin procés d'aprenentatge es fa previ per arribar a aquesta avaluació. Doncs nosaltres proposem un gir, no? Proposem que l'avaluació sigui un element d'aprenentatge, sigui un repte d'aprenentatge, sigui una manera de seguir aprenent. I posem l'avaluació no, diguem, com a fita final del procés d'aprenentatge, sinó tot el contrari. Proposem que l'avaluació sigui motor d'aprenentatge.
A mi m'agrada molt el joc de paraules que fan en aquest anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill, no? Amb aquestes palanques, no? En què ens poden ajudar aquestes palanques, que són aquests 10 reptes, no?, que proposen?
Miri, bàsicament en tres grans eixos. Aquestes palanques, que poden ser moltes més, també ho avanço perquè des que hem presentat l'anuari és obvi que puguin fer-se reflexions a la línia d'ahir. Com és que no heu treballat aquella altra possible palanca, no?
Clar.
No, home, nosaltres ens hem centrat en 10, després una feina d'anàlisi i de profunditzar en el tema, no? Llavors, esclar, per què parlem de palanques? Doncs perquè creiem que l'esforç del canvi de model d'ensenyament i aprenentatge és notable, és ingent des de fa molts anys. Per tant, creiem que hem d'acabar de projectar endavant i consolidar aquest model d'ensenyament i aprenentatge. Per tant, necessitem palanques que ens ajudin a fer un pas més definitiu. Per això aquesta idea de palanca, no? De projectar endavant i consolidar sense que tinguem, diguem, por de vèncer determinades inèrcies que venen de molt lluny, d'una manera d'entendre l'ensenyament, no?, abans, i en canvi ara parlem més de centrar-nos en l'aprenentatge i consolidar aquest model competencial. També hi ha palanques que ens ajudarien a millorar en temes d'equitat i d'igualtat d'oportunitats. No pot ser que avui dia encara tinguem un tant percent tan elevat de nois i noies que entre l'obligatòria i la postobligatòria abandonen el seu itinerari formatiu. Estem parlant de l'ordre de quasi un 18% de mitjana en el país, és a dir, quasi dos nois, noies de cada 10, en el moment en què acaben el seu ensenyament obligatori, abandonen prematurament el seu itinerari formatiu. No ens hauríem de permetre, hem d'aconseguir el mínim, tendint a zero d'abandonament d'estudis. Per tant, ens plantegem què hem de fer, i establim dues palanques, què hem de fer per millorar aquests tants percents i que no hi hagi abandonament prematur entre la secundària o final de l'ESO, diguem, i els estudis postobligatoris, no? I després hi ha una altra gran línia de bloc de palanques, que és com podem millorar la governança del sistema. I aquí ens plantegem un sistema que es descentralitza més, que arriba més a territori, més a la dimensió de projectes educatius locals.
Sí.
Formem els mestres, d'acord, però potser que els hem de formar encara millor en la seva entrada en el món professional, i plantegem palanques d'iniciació al desenvolupament professional de la docència, i ens plantegem una palanca que per nosaltres és crítica i hem rumiat molt. Creiem que en el món educatiu tenim encara massa divorci entre la tasca investigadora acadèmica que es fa en l'àmbit educatiu, en el món acadèmic universitari, o no necessàriament en el món universitari, però que se'n fa feina rigorosa de recerca, i el món del dia a dia del mestre i del professor, no? Sembla que uns i altres no s'acabin de trobar, no? Nosaltres creiem que com a país hi guanyaríem si tinguéssim, proposem nosaltres una palanca en aquest sentit, si tinguéssim l'oportunitat de treballar plegats. Estem convençuts que no té cap sentit viure uns d'esquenes als altres, no? Etcètera.
Ens agrada molt, perquè ja sap que aquí a Ràdio Salt som molt de jazz. Som molt d'escoltar jazz.
A mi també m'agrada molt el jazz.
I ens ha agradat molt aquesta reflexió que fa, no?, de passar d'un model simfònic a un model, sí, més jazzístic, no?, com feia referència a aquesta centralització.
Efectivament.
No?
Efectivament.
Per qui va la cosa?
Bé, la inèrcia dels models simfònics és molt forta i, per tant, no és només un problema del sistema educatiu català. Però, vaja, nosaltres ens hem centrat en el nostre, que és el que toca, i la veritat és que creiem que encara que s'han fet alguns esforços de treballar a nivell territorial, i a Catalunya hi ha projectes ben interessants, com els plans entorn o projectes educatius comunitaris, nosaltres creiem que ara en això li hauríem de donar forma de veritat i millorar una manera de governar el sistema que li doni molta força a la realitat dels territoris. Creiem que hi ha maneres, estratègies i palanques que permetrien tenir la percepció que tota Catalunya comparteix, evidentment cal un lideratge de tot el sistema, entre altres raons, per qüestions d'equitat. És a dir, no podem tenir un sistema educatiu que en un territori concret de Catalunya doncs s'eduqui d'una manera i es plantegin uns objectius diferents que els que es plantegin en un altre. No? Per tant, és evident que hi ha d'haver-hi un baix, que és aquesta metàfora del jazz, no? És a dir, hi ha d'haver-hi un ritme que permet ordenar les improvisacions, però alhora també hi ha d'haver-hi aquesta capacitat d'improvisar, vaja, que en el fons és la recreació en territori d'objectius específics d'aquell territori i de manera de governar-se específica en aquell territori. Per tant, sí, nosaltres optaríem més per model jazz, de metafòricament parlant, de la governança del sistema educatiu. Sí.
Jordi Riera, catedràtic d'Educació de la Universitat Ramon Llull i director de l'anuari 2018 de la Fundació Jaume Bofill, que s'ha presentat aquesta setmana. Moltíssimes gràcies per haver-nos donat més detalls.
Ha estat un plaer.
Bona feina. Que vagi bé. Bon dia.
Moltes mercès. Bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I també la música que necessites. Estem en directe, 5 minuts que ens separen de 8:45 del matí. Atenció, perquè arriba Michael Jackson, Rock With You.
A primera hora, a Ràdio Estel. Els caps de setmana a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa pels menuts de casa, que despertarà la seva imaginació amb espais pensats exclusivament per ells. Dissabtes i diumenges a 8:45 del matí, el Gripau Blau, el programa dels més petits, a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 6096.
Bufeterojas.es. 93 246 6096.
Ràdio Estel.
Vuit i gairebé 32 minuts d'aquest dijous. Anem a conèixer qui hem de felicitar aquest dijous, 27 de juny, i ho fem gràcies a l'ajuda de l'historiador Joan Pallarès. Joan, com vulguis, endavant.
Avui tenim la diada de Sant Ciril d'Alexandria, bisbe i doctor de l'Església, el qual va viure en santedat i eloqüència entre els anys 370 i 444. Però avui també celebrem la diada de la Mare de Déu del Perpetu Socors, patrona de la Seguretat Social i dels qui treballen al món de la sanitat. També és la patrona dels redentoristes o de l'estat d'Haití, venerada originalment a l'església de Sant Alfons a Roma, prop de la Basílica de Santa Maria Maggiore. També tenim aquest santoral d'avui a Sant Ladislau, un nom que potser a les nostres latituds no té gaire requesta, però que a Hongria és molt comú, car Sant Ladislau va ser rei d'aquell país. Ladislau I d'Hongria, nascut el 1046, va regnar del 1077 fins al 1095, en què va morir. Fill de Bela I i de Riquilda, filla del rei Mesislau I de Polònia, fou pare de Sant Pirosca. I acabarem aquest santoral del dia d'avui amb Sant Soile. Sant Soile va ser el primer d'una sèrie de màrtirs a la ciutat de Còrdoba quan la persecució de Dioclecià de l'any 304. Fou l'any 613, regnant Sisebut, quan es va trobar la seva tomba i el culte es va estendre ràpidament.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Vuit i 33 minuts. Vinga, de mica en mica ens anem despertant, ben actualitzats, i també doncs, us volem posar al dia pel que fa als actes culturals previstos per avui i per als propers dies. Berta Sacanell, bon dia de nou.
Bon dia.
Més de 200 actes formen part de la programació de la Festa Major de Sant Pere, de Reus.
La música agafa un protagonisme especial durant la Festa Major, i és que, a més dels concerts de les Barraques 2019, hi haurà dues nits més de grans concerts. Aquest diumenge 30 de juny a la plaça d'Antoni Borrell, gran concert amb Anna Belén.
Doncs i avui també us volem parlar d'aquests fideus a la cassola, que ja se'ns fa la boca aigua, Aquesta desena campanya gastronòmica. A on? A Tossa, oi?
A Tossa. Els fideus és un plat que ha estat present des de sempre a les llars de Tossa. L'objectiu d'aquestes jornades és potenciar la cuina tradicional tossenca amb la participació de 13 restaurants del municipi.
I les jornades de les cireres 2019, que tindrà lloc fins al 6 de juliol a Caldes de Montbui.
Doncs sí, estem acostumats a menjar-nos les cireres per postres i fins i tot a fer-les servir com a ingredient d'algun pastís. Però si voleu descobrir totes les maneres que hi ha de cuinar-les, heu d'acostar-vos a Caldes de Montbui, on fins al 6 de juliol se celebren les jornades gastronòmiques de les cireres, en què diversos restaurants, fleques i pastisseries del municipi deixaran volar la imaginació per oferir propostes originals i diferents a les cartes i als aparadors, perquè tothom pugui descobrir la versatilitat
versatilitat de la fruita, que s'ha guanyat una molt bona fama, per cert.
Doncs vinga, va, fem un cop d'ull a les xarxes socials. Fem un cop d'ull a les xarxes socials perquè, òbviament, també ha tingut un seguiment massiu de l'incendi de Ribera de l'Ebre, a Berta, com, per exemple, aquest missatge del conseller d'Interior, Miquel Buch.
Doncs sí, l'incendi forestal de Ribera d'Ebre s'ha seguit molt per Twitter i un dels tuits destacats que tenim és del conseller d'Interior, Miquel Buch, que diu: ens enfrontem a un gran incendi que feia anys que no patíem. Les previsions no són bones. Han cremat 3.500 hectàrees, però es pot arribar a les 20.000. Hem de ser molt conscients que qualsevol irresponsabilitat pot acabar sent una catàstrofe, i amb hashtag incendi forestal Torre de l'Espanyol. Ha tingut un gran clam i molt seguiment, perquè és una història, és molt important.
Pedro Sánchez també, des del govern espanyol, ha fet un tuit, diu: preocupado por las informaciones que nos llegan desde Tarragona y por las familias que han sido desalojadas, gracias a todos los servicios de emergencia, bomberos y efectivos que están trabajando para la extinción de este incendio de Ribera de l'Ebre. Hem de dir també, hem de destacar avui un tuit que us ho destacàvem justament en les notícies d'Open Arms, justament d'Òscar Camps, en funció d'aquesta fotografia, d'aquesta imatge que vam conèixer ahir, Berta.
Doncs sí, Òscar Camps, el fundador d'Open Arms, ha publicat una fotografia desgarradora de la fotografia del pare i la filla ofegats. Òscar Camps escriu a peu de foto: esta foto me ha dolido más que la de Island. 6 meses bloqueados, no aguantamos más. Levamos anclas y nos vamos. Antes presos que cómplices. I amb hashtag ni una más.
Doncs aquest és un recull que ens feia la Berta Sacanell del món del Twitter. Estarem molt pendents, doncs, també al foc que està cremant des d'ahir a Ribera d'Ebre. Però deixa'm de recordar-te també que avui tens una cita amb l'actualitat a les 6 de la tarda amb Ignasi Miranda, amb aquesta pregunta que us llancem ja des de la pàgina web de Radio Estel, www.radioestel.cat, amb aquesta pregunta del Mirador, que és: la lluita contra la violència masclista i de gènere va en bona direcció? Com sempre, tens 3 opcions. Sí, tot i que hi ha molta gent per fer, hi ha molta feina, perdoneu, per fer fins a reduir les víctimes a 0. La segona opció sí, però falta l'eficàcia educativa, policial, jurídica i econòmica. I la tercera opció no, perquè manca implicació de tota la societat o bé per altres raons. Per tant, ja pots començar a interactuar amb el Mirador de l'Actualitat, si et ve de gust, i respondre aquesta enquesta que trobaràs a www.radioestel.cat.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel.
Si vols escoltar els comentaris de Pedrerol, Pedro Piqueras o Glòria Serra i molts més, escolta tots els dies de 9:30 a 11 Fórmula Lesan, amb Edu Mutante i Albert Lesan, aquí, a Ràdio Estel.
Un viatge que et portarà de la tradició a la modernitat. Un viatge ple de costums mil·lenàries i una cultura per descobrir. Del 13 al 24 d'octubre, el Club Més Amics et porta al Japó. Visitarem Kyoto, Osaka, Pequín, Kanazawa i moltes meravelles més. Del 13 al 24 d'octubre, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories, entre elles les escolars. Els nostres avis, dirigida a alumnes de primària i secundària. I treballs d'investigació sobre les persones dependents, dirigit a alumnes de batxillerat i FP. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945 65 85. Tirant pel dret. El consultori legal de Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal, els advocats Jorge Fallos i Daniel del Río respondran les vostres preguntes tots els dilluns i divendres a les 9 del matí. Consulteu els nostres advocats cada dilluns i divendres a les 9 del matí a Tirant pel Dret, l'espai legal de Ràdio Estel, amb el suport de l'equip del despatx d'advocats Digestum Legal.
Ràdio Estel.
és dels pocs països on Google ha decidit tancar el seu servei de notícies, el Google News. Fa uns mesos el govern espanyol aprovava una mesura perquè els agregadors de notícies com Google paguin una compensació econòmica als mitjans de comunicació que les elaboren. És la coneguda com la taxa Google o cànon AEDE. Com i a qui afecta? Benj Anglès, expert en dret financer i tributari de la UOC, ens en dona més detalls. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Primer de tot, gràcies per atendre la trucada de primera hora de Ràdio Cel. Primera pregunta, que possiblement per vostè sigui molt òbvia, però pels que no tenim tants coneixements en aquest món, és necessària. Qui és la taxa Google?
Bé, la taxa Google és un impost, en realitat, que la Unió Europea ja fa un temps que intenta posar a tot el territori de la Unió i que bàsicament consistiria en gravar amb aquest impost algunes de les operacions que realitzen les grans empreses tecnològiques. Operacions d'intermediació, de publicitat, de comercialització de les nostres dades. Totes aquestes operacions, aquestes empreses, guanyen molts diners i només tributen en el país on tenen la seu fiscal. Aleshores, això vol dir que paguen en un dels països de la Unió Europea, que normalment és Irlanda o Luxemburg, un país on la fiscalitat és molt baixa, però la resta de països no paguen res, tot, i que la major part dels seus ingressos provenen d'aquests països. Això en el seu moment, França, Alemanya, Espanya, van decidir que n'hi havia prou i que volien ficar aquest impost nou per tal de poder recaudar una part d'aquests beneficis que ara estan perdent.
Quines conseqüències ha tingut l'aparició d'aquesta taxa?
Bé, de fet, encara no ha estat aplicada en el seu màximes possibilitats. És a dir, cada vegada que se'n parla a la Unió Europea, doncs és el que et deia, hi ha aquests països que diuen que endavant, però com que hi ha països que diuen que no, i l'acord ha de ser per unanimitat, doncs no s'acaba d'aplicar. Aleshores, això fa que alguns països diguin, doncs bé, mentre no s'apliqui a tot el territori, jo, que tinc la sobirania per poder aplicar nous impostos, tiro endavant i l'aplicaré jo sol, que és el que, per exemple, Espanya o França han dit que faran.
Hem de destacar també, o millor dit, distingir el que seria Google News i el cercador de notícies de Google per poder diferenciar els factors i els protagonistes en aquesta taxa?
No, al final el que es pretén és que l'empresa, que és Google, en definitiva, tributi per una sèrie de serveis que no són finalistes. És a dir, que no intervé com un productor de serveis i amb uns clients que paguen per ells, sinó que realitzen aquestes tasques, diguem, d'intermediació, a les quals fan grans beneficis, però que no consten enlloc.
Recentment hem pogut escoltar aquest avís, no?, d'Estats Units, que parlen d'un tribut injust i unilateral contra les tecnològiques nord-americanes, justament per aquesta taxa. Quina valoració en fa vostè i quin és aquest avís, concretament?
Bé, per un costat, bueno, s'ha sigut unes declaracions del president Trump, que em sembla que en aquestes alçades ja tots estem acostumats a com funciona aquell país i com està funcionant ara amb aquest president, no? Que una cosa el que ell pot dir en els mitjans o fent un tuit, no? I l'altra és la realitat que després acabi sent una llei que es pugui aplicar, i més sabent ara que doncs, el Congrés dels Estats Units està en mans demòcrates, no? Però sí que és cert que les seves manifestacions tenen uns efectes en els mercats i en els operadors. El que passa que no deixa de ser, com no diria contradictoris, però sí paradògic, el fet de que Trump estigui aplicant mesures proteccionistes en favor de les empreses i productes americans, que és lícit, de manera que doncs, grava amb aranzels tots aquells productes que puguin vindre de fora dels Estats Units, ja et dic que és lícit, però que ara doncs, posi el crit al cel per una mesura que la Unió Europea vol implantar no per perjudicar les empreses americanes, sinó per redistribuir, per dir-ho d'alguna manera, els impostos que aquestes empreses estan pagant a Europa i que no es concentrin únicament en un país, sinó que es puguin redistribuir en la majoria dels països de la Unió Europea.
Com ens afectarà directament aquesta taxa a nivell personal, eh? Ens pot afectar d'alguna manera?
Bueno, en principi no ens hauria d'afectar, per lo que li deia. Doncs, com que és un impost per una sèrie de serveis d'intermediació que no són els, diguem, els serveis finalistes que els usuaris, els clients, podem adquirir a través d'internet, en principi no hauria d'afectar. Això no vol dir que al final, com en tots els negocis, l'augment de costos acabi repercutint d'alguna manera o altra al consumidor. És a dir, l'afectació no seria directa, no seria un impost traslladable a un client, però sí que és cert que Google o aquestes empreses tindrien més costos operatius, i que tard o d'hora aquests costos els aniria repercutint en els seus clients. I aquests clients, a la seva vegada, en els seus clients. De manera que fàcilment podrien arribar a pujar preus dels seus serveis en el client final.
Quan creu que s'acabarà aplicant aquesta taxa?
Bé, Espanya i França diuen que entre enguany i l'any que ve.
L'any que ve, eh? Uh-huh.
Entre enguany i l'any que ve. Depèn de la conjuntura. França està amb més possibilitat de fer un guany, d'acord amb la seva situació política. Espanya, possiblement, serà més tard. Estem encara en plena fase de negociació del nou govern, encara no ha pres possessió. Per tant, Espanya pot ser que trigui una mica més. Però estaríem parlant de finals d'aquest any, principis del carrer.
Benja Anglès, expert en dret financer i tributari de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Moltíssimes gràcies. Ens ha quedat claríssim la taxa Google, de debò.
Doncs perfecte.
Vinga.
Doncs fins una altra. Eh?
Fins una altra. Fins la propera. Gràcies i que tingui bon dia.
Adéu, adéu.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Si et vas perdre aquest moment.
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest...
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres, a partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Peregrinació de 8 dies a l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes. I 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel. Cada dijous, Carme Monté ens descobreix el nou Catalunya Cristiana.
47 minuts, seguim en directe a primera hora de Ràdio Estel i ja està als estudis número 1. La número 1 de Catalunya Cristiana. Carme Monté, com estàs? Ja veus que avui tenim un dia...
Déu-n'hi-do,
agitat, sacsejat per l'actualitat. Sí. Som molt pendents de l'incendi, eh? Que...
Sí, realment volia començar doncs, aquesta intervenció doncs, amb molt de patiment, no?, per aquest incendi, que de fet crema a prop de la meva terra. Jo sóc del Priorat, aleshores Ribera d'Ebre, i de fet és un incendi que també amenaça doncs, ja les Garrigues i el Priorat, i amb molt de patiment.
Molt perquè... de patiment, Carme, perquè és un dels pitjors incendis en 20 anys, eh?
Sí, i és un fracàs de tots, eh? Quan, evidentment, no es pot prevenir el que és la pluja, no? Plou quan plou, i allà hi ha moltíssima sequera des de fa molt de temps, i això, doncs, és realment combustible, no? El fet de la sequera, combustible pel foc, i sap molt de greu.
Fem
tot
un
repàs. Tot el suport als cossos que estan treballant, a la població... I tot l'acompanyament.
Posa la pell
la
de gallina,
pregària.
Eh? Sí, sí, tal qual. Estarem molt pendents, farem un seguiment doncs, de tot el que vagi passant en aquest incendi. A la Ribera d'Ebre, que com ja saben, continua actiu, li ha cremat gairebé 4.000 hectàrees. Carme, què podem trobar aquesta setmana? Jo ja doncs... només he vist la portada,
sí,
ja m'he quedat...
Sí, impactant la portada, perquè malauradament no és un tema gaire estiuenc, també val la pena dir-ho. Estem parlant del tràfic humà, un negoci molt lucratiu, i per això el títol de la portada, Éssers humans convertits en mercaderia. Es tracta d'un tema molt polièdric, perquè afecta perfils diferents de persones i s'escampa en xarxes que operen arreu del món. Maria Francisca Sánchez és la directora de la secció de tràfic de persones de la Comissió Episcopal de Migracions de la Conferència Episcopal Espanyola.
Nosotros en España tenemos varios ejes de acción, tenemos proyectos de atención a las víctimas de la trata, porque España es el primer país de Europa receptor de víctimas de trata, y fundamentalmente centramos nuestro trabajo en visibilizar, sensibilizar, concienciar, crear materiales de sensibilización y de prevención de cara a los jóvenes.
Aquest reportatge, deixa'm dir-ho, l'ha fet la nostra companya, la Rosa Maria Jané Chueca. Aleshores, tenim que a Espanya i Europa la forma més comuna d'explotació és la sexual, tot i que també hi ha la laboral, que acostuma a donar-se fonamentalment en activitats agrícoles, al servei domèstic o l'hostaleria. També el tràfic de persones té altres objectius, com ara la comissió de delictes, la mendicitat, l'extracció d'òrgans, els matrimonis forçosos o els nens soldats. Alberto Ares, jesuïta i coordinador adjunt del Servei Jesuïta a Migrants, indica que la vulnerabilitat de les persones a les fronteres d'Europa ha crescut en els darrers anys.
Cuando anteponemos el dinero, el miedo, muchas cosas, ¿no?, a la dignidad de la persona, se acaban en muchos casos legitimando la pérdida de derechos humanos en contextos. Algunos contextos que vemos bien claro en fronteras y a veces en nuestro territorio, episodios que nos avergüenzan y yo creo que no podemos seguir consistiendo estas prácticas reiteradas dentro de nuestras fronteras con esta vulneración de derechos.
El papa Francesc ha parlat moltes vegades del tràfic de persones com d'un crim contra la humanitat. I fruit del treball de la secció Migrants i Refugiats del Vaticà és el document Orientacions Pastorals sobre el Tràfic de Persones. En aquest sentit, Maria Francisca Sánchez, que abans l'escoltàvem, parla dels reptes que té l'Església davant d'aquesta realitat.
Hay varios retos y desafíos que como Iglesia tenemos que asumir. En primer lugar, darle una protección y una atención adecuada a las víctimas, que ya se está haciendo, pero hay que ir mucho más allá. Luchar contra las causas que favorecen este negocio ilícito y este grave crimen, y sobre todo hay una labor de prevención, de sensibilización, de visibilizar y de concienciar a toda la sociedad ante esta realidad.
Aleshores, la Rosa Maria, la nostra companya, l'autora d'aquest reportatge, que realment recomanem moltíssim que la gent el llegeixi per aprofundir en aquesta temàtica, doncs per conèixer un espai on s'ajuda les dones víctimes d'explotació sexual, ella ha visitat el lloc de la dona, un projecte de les Germanes Oblates per a l'atenció i l'acollida integral de dones en situació de marginació social, principalment vinculades a la prostitució. I ha parlat amb la seva directora, la canària Nieves de León.
Normalmente son mujeres que entran en los procesos y que nunca terminarán denunciando porque tienen miedo a las represalias que puedan tener ellas o sus familias en los países de origen. Normalmente son mujeres subsaharianas las que más tenemos, aunque también tenemos alguna mujer rumana o alguna mujer de Bulgaria, pero nosotras aquí ahora mismo tenemos mayoritariamente mujeres subsaharianas, principalmente de Nigeria.
Mercè, una dada. Espanya ocupa el primer lloc a Europa en consum de prostitució i és el primer país europeu de trànsit i també de destinació. En aquest espai del lloc de la dona ajuden les dones a deixar el món de la prostitució i se'ls ofereixen eines psicològiques i laborals per fer-ho possible. De fet, compten amb un taller de costura per poder inserir laboralment doncs, les dones que vulguin fer aquest pas i han creat, no sé si et sona, Mercè, aquesta gamma de productes que es diu Dona Colors.
No, però explica'ns més.
Sí, doncs és una gamma de productes que van crear doncs, fruit del que elles mateixes doncs, fan en aquests tallers de costura. De fet, la seva model era l'Aina Clotet.
Correcte,
sí. Doncs molt interessant tota aquesta tasca doncs, que fan d'una banda els tallers de costura,
no? Molt bé.
I aquesta iniciativa d'una gamma de productes concretes. Però, si et sembla, escoltem Nieves de León, que ens explica sobre l'acompanyament que fan de les víctimes.
Quan te dicen que has sido víctima, después de estar 2 o 3 años con nosotras, y a lo mejor esto ocurrió hace 5, 6, 10 años, ya ha prescrito el delito. Entonces empieza por nuestra parte también toda la parte del acompañamiento. Porque cuando una mujer ya descubre que es víctima y que ha sido víctima y es capaz de verbalizarlo, pueden aparecer otra vez psicológicamente temas del pasado que no están resueltos.
I després també una reflexió que ens fa també la mateixa Nieves de León sobre els reptes que queden pendents a l'hora de poder realment ajudar les víctimes.
Si reformuláramos la ley de extranjería, algunas mujeres ya no tendrían que estar sometidas a esa situación de trata. Creo que todo el tema de fronteras, ¿no? El paso de fronteras, restricción, ¿qué tipo de restricción se tendría que dar por el paso de frontera? La ley de trata se podría mejorar, todo el tema del periodo de reflexión, todo el tema de víctimas. todo el tema también de que por qué solamente tienen que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que identifican a una mujer víctima. También las ONGs podemos identificar, que tenemos trayectoria e historia y formación para poder ir identificando.
Deixa'm dir-te, Mercè, que també hi ha una altra congregació, no voldria doncs, deixar de dir-ho, que són les adoratrius, que també tenen un programa d'ajuda a víctimes d'explotació sexual, que és SICARCAT. Deixa'm fer aquest apunt, doncs, perquè també aquestes germanes adoratrius fan aquesta tasca, no?, d'ajudar les dones víctimes d'explotació sexual.
Tota aquesta informació la trobarem aquesta setmana al Catalunya Cristiana.
I ara canviem, ara sí que anem amb un tema més estiuenc, però també amb una mirada solidària, perquè parlem d'aquesta activitat solidària típica de l'estiu, que consisteix a otorgar beques perquè infants doncs, de famílies amb necessitats puguin accedir a colònies i casals d'estiu, que de fet els que tenim nens petits sabem que és molt car portar els nens de colònies i de casals d'estiu. Per tant, diverses entitats
heu
impulsen...
fet un recull, no? De totes...
Hem fet un recull, molt bé. Si et sembla. Per exemple, la Fundació Pere Tarrés va becar l'any passat més de 4.000 infants i aquest estiu volen igualar o fins i tot superar la xifra. Xavier Nus és el president del moviment de centres d'esplai cristians catalans de la Fundació Pere Tarrés i reflexiona sobre la importància que aquests infants puguin participar en activitats de lleure.
La nostra finalitat també és conscienciar, no, a la societat en general de que el lleure no és bo. I d'aquí que s'hagi fet aquest estudi a través de la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Fundació Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, on s'han medit una sèrie de competències que els infants no van adquirint amb aquestes activitats, des del treball en equip, des de l'aprendre a aprendre, no? De fet, les activitats de lleure no deixen de ser unes activitats molt vivencials on els infants, amb la convivència amb els altres, amb la sortida a la natura, amb descobrir, superar petits reptes, amb descobrir noves coses, no? Els ajuda, no?, a adaptar-se al seu entorn, per tant, ser molt més flexibles, a prendre decisions.
Per tant, hem parlat amb la Fundació Pere Tarrés, sí, però després també hem parlat amb la nostra monja incombustible, Sor Lucía Caram,
dominica de Manresa.
També va passar pels micròfons de Radio Estel. Recordem aquest programa que impulsa ella amb l'ajuda de moltes entitats, aquest programa Invulnerables, que lluita contra la pobresa infantil, i aleshores és el primer estiu que també hem posat en marxa doncs, un programa de beques de colònies. I tal com recorda ella, ara la sentirem, la pobresa té rostre infantil.
A l'estat espanyol i a Catalunya la pobresa té rostre de nen, no? I una frase inspiradora de la Gabriela Mistral que ens fa constatar, ella deia que per als nens el futur és avui, que demà és massa tard, no? I ens adonem que hem arribat molt tard. Ja tenim tota una generació, 2008 comença aquesta crisi, nens que han nascut amb els seus pares que no podien treballar, nens que han nascut en una situació de risc d'exclusió social i que no podran sortir o que tindran moltes dificultats per sortir d'aquest cercle de la pobresa que heredaran dels seus pares, no?
Mercès, escoltava aquesta música de fons. Això no perquè era aquest tall que estava agafat d'una de les entrevistes de Radio Estel que li van fer doncs, a la Sor Lucía Caram parlant d'aquest programa d'ajudes doncs, de beques d'infants. Perquè ella ens ho deia, no? Aquesta dada, més de 300.000 nens i nenes viuen en situació de vulnerabilitat a Catalunya. Per tant, val la pena doncs, poder-los ajudar. I finalment hem conegut la feina que desenvolupa la Fundació Salut Alta de Badalona i en concret el seu projecte Motxilla 2019. Hem parlat amb l'Anna Martínez, ella és responsable de comunicació i voluntariat de la Fundació Salut Alta.
Tenim cada vegada més famílies, més infants que volen participar de les activitats. Fins ara anàvem amb 30 nens i nenes de colònies, aquest any seran 40. També ampliem alguns dies d'activitat i totes aquestes, el fet d'ampliar, doncs també ens fa augmentar el repte econòmic, que aquest any són 7.500. A veure, ho provem, el nostre objectiu és arribar-hi, però és cert que clar, l'esforç, som una entitat en el fons petita.
Escolta, les persones que estiguin interessades, doncs, com poden ajudar, com aquestes diverses entitats que duen a terme, el reportatge trobareu les pàgines web, trobareu els telèfons de contacte, tota la informació perquè pugueu ajudar amb aquests programes de beques tan interessants.
Carme, no marxis.
No, no me'n vaig, aquí estic.
Un nom propi, Timothy Radcliffe, que també l'he vist que surt al vostre
setmanari. I l'entrevista molt recomanable que ha fet l'Eduard Brufau, el sí? nostre company. El pare Timothy Radcliffe va ser convidat per la Fundació Joan Maragall. Ell és mestre, va ser mestre general dels dominics entre els anys 1992 i 2001. Mm? I recentment va visitar Barcelona el 4 de juny. Va estar perquè va impartir la conferència La fe en temps d'incertesa. Una entrevista molt recomanable, no us la perdeu.
Doncs, com sempre, ha estat un plaer tenir a Carme muntant tota la feinada que té aquí als estudis de Ràdio Estel.
Cuida't
moltíssim. Bona setmana, Carme. I a nosaltres, que arribem al punt de les 9 del matí, esperem que us hagi agradat aquest programa a primera hora, i en el punt de les 9 ja saps que arriben les notícies amb Berta Sacanella, els posarà el dia de com està l'incendi que es viu a la Ribera d'Ebre des d'ahir, que de moment continua actiu, i a partir... quan passin 5 minuts de les 9, ja saps que arriba una nova edició del programa Plusvàlua Dones amb Mireia del Pozo. Fins ara!